que donde nada ha funcionado. O sea, así que, bueno, antes del Mundial no había mucha ilusión, para este Mundial.
Sí, total. Yo creo que al final, a mí no sé qué opináis, pero yo creo que al final el punto de inflexión fue la lesión de Benzema. Yo creo que después de esto no te podía pasar mucho más, casi, y que así Deschamps, tú Lionel que está en Doha igual también lo puedes confirmar, ¿no? Que Deschamps ha jugado con sus cartas, con las cartas ya marcadas. O sea, que ya sabíamos con qué jugar, que
Sí,
era
sí, sí.
poco, pero al final sabía a qué jugar.
Y los papeles bien repartidos entre los jugadores de ataque. Antes con Benzema, que es un jugadorazo, pero y Balón de Oro, y que puede faltar en un partido como mañana, pero hasta ahora, cada uno en ataque sabe cuál es su papel, lo que tiene que hacer, y por ejemplo, ha beneficiado mucho a Griezmann, ¿no?
Sí,
Que
sí,
antes
sí.
con Benzema, bueno, no sabía dónde estaba su papel en el equipo, y ahora lo tiene más claro. Así que, bueno, Deschamps ha sabido poner los jugadores en su sitio, y también lo que sabemos es que el ambiente es bueno, y la ausencia de Benzema no ha hecho daño al ambiente dentro del equipo, y en el campo, como decía, bueno, para Mbappé y Griezmann, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y son papeles distintos.
Esto de
No, y
Griezmann.
hasta podemos, lo de Griezmann, podemos afirmar que Deschamps casi lo reinventó, reinventó su posicionamiento, y eso fue también algo muy interesante de este Mundial.
Sí, de hecho, lo de Griezmann, nosotros, esto, ahora escuchaba al Lionel y deia, és que clar, amb Benzema, Griezmann potser no podia desplegar tot el seu potencial. Aquí al Barça d'això sabemos un rato, perquè evidentment a Griezmann ara el tenim pràcticament desconegut. Què és aquest
Sí,
jugador?
es un poco parecido, ¿eh?
Sí, com és que hi ha aquest jugador? Però clar, això em desperta una pregunta de dir, té nassos, és curiós, que la lesió del Pilota d'Or pugui repercutir en positiu a una selecció. Evidentment, amb Benzema hagués estat molt diferent, no, aquesta selecció. És de perogrullo, però hagués estat així.
Bueno, yo por mi parte creo que había, yo creo que cuando estaba Benzema, tú tenías tantas opciones para jugar en ataque que no sabías qué jugar. Y entonces, yo creo que, bueno, igual sabéis mucho más de la selección que yo, pero yo creo que Griezmann necesita, por ejemplo, confianza del seleccionador. Y la tuvo durante todos esos 3 años, los años en el Barça que comentas, al principio de año cuando no jugaba en Atlético, Deschamps hasta se burló diciendo pues al menos estará fresco para la Copa del Mundo. Y yo creo que, por ejemplo, Griezmann está esa confianza. Y es verdad que con Benzema de por medio no había esa confianza porque todos son súper jugadorazos. Entonces, ¿quién va a jugar y dónde? No sé.
Sí, totalmente. I de otro nombre, d'un altre nom també us volia comentar, que és que aquí també el tenim fresc, Ousmane Dembélé. A veure, l'altre dia, en Bastien, em deies, hem d'agrair... Li hem de donar gràcies a Xavi per aquest Dembélé que estem veient. És així? Vosaltres el veieu molt canviat també a la selecció? Començo per tu, Bastien. També el veieu molt canviat a la selecció?
Sí, la verdad, Dembélé hizo, al principio del Mundial, hizo muy buenos partidos y bueno, sabíamos, digamos, la calidad de Dembélé, viste, provocar, está muy fuerte en el uno contra uno y eso fue interesante. Y lo más importante para mí que hay que destacar de Dembélé es que se adaptó al sistema de Deschamps y encima hizo mucho más el trabajo defensivo que le pedía Deschamps que lo habría podido hacer antes. Eso fue para mí lo más interesante de Dembélé, que se adaptó muy bien al sistema de Deschamps.
Y en aquel sentido.
Y Deschamps dijo que el trabajo de Xavi y las exigencias del Barça ayudaron a Dembélé en el papel que tiene ahora en la selección también, que ha mejorado mucho en el aspecto defensivo de su trabajo, gracias al Barça. Lo dijo el mismo Deschamps durante el Mundial.
Sí, está claro que a mí me encantó la faceta defensiva de Dembélé durante este Mundial. Fue increíble. Yo creo que luego le falta lo que le falta en el Barça, es decir, es gol. A ver si mañana se atreve, pero porque dribbling, pases, lo que tú quieras, defensa, pero es que falló un par creo que recordar que contra Inglaterra, que dices, madre mía, es que necesitamos más goles, y es lo que le falta a ese jugador para ser top 3 o top 5 mundial.
Sé de lo que hablas, Olivia, sé perfectamente de lo que hablas. Y imagino que otros símbolos de Cham, ¿no? También, evidentemente, ¿eh? Pero no sé si ha habido dudas en algún momento con de Cham. ¿Qué tipo de figura es Deschamps para Francia? Empiezo por ti, Olivia. ¿Qué tipo de figura es Deschamps? Porque, claro, ha llevado a muchos éxitos a su equipo, pero también ha sido, ¿no?, en algún momento una figura un poco controvertida.
A ver, yo soy seguidor del Mónaco en Francia. Vale. Lo conozco desde el 2003 y yo siempre aluciné con ese entrenador porque, fuese donde fuese, ha ganado. O sea, ha triunfado con Marsella, que no había ganado en 20 años. Mónaco lo llevó a la final de la Champions. Ha subido con la Juventus de Turín. Y esta selección francesa, al final, salvo la Eurocopa 2021, ha conseguido resultados increíbles. Es que yo creo que justamente con ese fallo el año pasado, para mí se había ganado el derecho a tener una bala más en la recámara por lo que pasó en el Euro 2021. Y yo creo que ahora está muy bien en su papel porque es que nadie se lo espera, tiene pocas cartas pero la maneja muy bien, como por ejemplo en el Mónaco de 2004 que llegó a la final, que tenía poca cosa. Y ahora está a un paso de estar en el panteón de los seleccionadores mundiales. Y yo creo que ahora, bueno, Isa tiene el derecho a decidir si se quiere quedar o no, mientras que hay un señor que se llama Zinedine Zidane que está también esperando.
Ahí va, porque la intención, vaya, ya veremos qué pasa mañana en la final. Eso ya a partir del lunes se habla, si queréis. Pero digo yo que se ha ganado absolutamente el derecho a seguir, ¿no?
Bueno, el presidente lo dijo así, el presidente de la federación dijo, si tú llegas a semifinal, ¿sí?, tú puedes decidir.
Vale.
Pues ya está, estamos.
Sí, sí, de hecho ha llegado a la final. Bastián, ¿qué opinas?
Sí, opino igual, todo lo que dijo Olivier, la verdad que no podemos destacar nada de lo que dijo Olivier del palmarés de Deschamps, etcétera. Después, a Francia hay también una parte, creo, de seguidores, de que le gustaría ver un cambio también en este equipo de Francia, porque Didier Deschamps también propone un juego muy pragmático y bueno, Olivier nombró Zinedine Zidane, sí, y sabemos que con Zidane podríamos ver otro estilo de juego. Después, eso no borra nada de lo que hizo Deschamps, pero creo que este estilo pragmático, hay algunos seguidores que le gustarían ver un cambio ahora.
Lionel.
Sí, bueno, siempre ha habido un pero con Deschamps, que bueno, no ha convencido nunca a toda la gente por el juego, como lo decías, Bastián. Entonces, eso me parece un poco menos fuerte este año, porque con todos los jugadores fuera, saber construir un equipo nuevo, reinventar a Griezmann, eso es una fuerza enorme y bueno, algo que tenemos que destacar. Pero sí que en el juego, y lo vimos contra Marruecos, que juegas contra Marruecos y estás en tu campo casi toda la segunda parte. Así que siempre, bueno, gana, pero, y es lo mejor para la gente, pero siempre hay una parte del público francés que dice que sí que me gustaría que juegue mejor Francia.
Sí, sí.
No sé si Zidane podría hacerlo mejor, porque lo que ha hecho Deschamps es una hazaña, bueno, brutal. Pero bueno, para la gente, hay gente que le gustaría saber si puede jugar mejor Francia. Sí.
És un debat que estic fent molts paral·lelismes amb casa nostra, però és un debat que aquí al Barça tenim molt, que és, s'ha de guanyar sí, però també jugar bé. I això, doncs mira, també et dic que si guanya dos mundials seguits, a veure qui és el guapo que li diu que no segueixi a Didier Deschamps després de dos mundials seguits. En fi, demà a les 4 aquesta final, hem tingut la nostra tertúlia francesa, ha estat un plaer, de veritat, m'ha encantat estar amb el Bastián Pupà, amb l'Olivier Goldstein i el Lionel Dangomu. No passeu molts nervis demà, a dormir d'hora, a estar tranquils i demà a viure aquesta final, sobretot al Lionel. Passa-ho bé, Lionel. Gràcies. des de l'estadi, que seràs un afortunat. Gràcies. Gràcies a tots tres i molta sort demà, que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, Dani.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Autocol·lecció pararara, autocol·lecció pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
A Autocol·lecció tenim el millor regal per aquest Nadal. Del 14 al 17 de desembre, tot el nostre estoc de vehicles a preu de cost. Mai abans havíem tingut aquests preus. Del 14 al 17 renovem estoc a Autocol·lecció. T'esperem a Tarragona, Vilafranca, Manresa i Figueres.
Rudolf, no marxis, que no arribaré a temps a entregar tots els regals. No m'ho facis, això.
Tranquil, Pare Noel. A Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center tenim la solució. Ford Focus amb entrega immediata perquè tothom pugui tenir el seu regal a temps. I amb un descompte especial de Nadal. Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center. L'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya. Motovivo, concessionari oficial Aprilia Moto Guzzi, Piaggio i Vespa a Sant Boi. Visita'ns i trobaràs la teva moto nova o d'ocasió. Aprofita ara les nostres ofertes especials de final d'any, o si el que vols és vendre la teva moto, te la valorem sense compromís. Ens trobaràs a Sant Boi a 10 minuts de Barcelona. Més info a motovivo.es.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Aquest diumenge la gran final del Mundial es juga a RAC1. A les 4, Argentina-França.
Péndulo, pendulito, como pinta el domingo, la finalesa.
El duel Messi-Mbappé coronarà el campió del món.
Viu incidentes!
Gane quien gane, incidentes!
Viu la final a RAC1 des de les 3 amb l'equip dels Superesports. Toni Clapés i l'equip del Versió RAC1. La narració de Joan Maria Pou i els comentaris de Dani Solsona i Juan Irigoyen.
Sí, chamou, habrá muchos cabrones hablando por la radio, sí.
Aquest diumenge, Argentina-França. El Mundial es decideix a RAC1.
Bueno, y el péndulo también dice que dejéis en paz a la gente, que es domingo, tíos, hombre, cabrons.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
Vinga, hem repassat com es viurà aquesta final des de la perspectiva esportiva, des de la perspectiva futbolística, parlant amb especialistes, escoltant les veus dels que n'entenen, però ara també el que volem fer és veure aquesta final des d'una altra òptica. I no deixa de ser una òptica curiosa, perquè és l'òptica de com poden viure catalans des del lloc, des de les capitals dels països que disputaran aquesta final. Començant per Argentina, per això vull anar cap allà, perquè ens escolta ja un català que viu a Buenos Aires des de fa un grapat d'anys i que, vaja, en els últims dies segur que estarà vivint situacions molt intenses i vés a saber si les viurà també demà. Es diu Albert López. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
Molt bona nit. Molt bé. I tu, fa un piló d'anys, que ets a Argentina, ja tu, per tant, tu coneixes bé tot allò.
Sí, sí, sí. Mira, fa 3 mundials que estic aquí.
Carai. Ja. Bé, comptant el temps per mundials. Val, val, molt bé, molt bé. Em sembla bé. Bon, per tant, ho coneixes perfectament. Clar, serà la... Llavors, la teva segona final... No, segona final, ho estic dient bé? Sí, la teva segona
correcte.
Final. Correcte, clar,
correcte,
clar, clar,
correcte, clar, que bo, que bo. 2014 va ser la primera a Brasil i aquesta és la segona.
Val, doncs, hosti, deixa...
Però...
Digues.
L'ambient és molt diferent,
sí?
Molt diferent del 2014. Sí, jo no recordo que hi hagués aquesta... hi ha una comunió entre els jugadors, l'afició, la gent, que jo no l'havia viscut.
Clar.
Realment, el 2014 no va ser així i també es va arribar a la final. Vull dir, estàvem en aquesta instància també.
Sí, sí.
Però no recordava tant... com s'està vivint ara.
De fet, abans parlàvem amb un company periodista, amb el Maxi Grillós Gentí, és curiós perquè just em deia això, em deia, sí, el 2014 també es va arribar a la final, però ara s'està vivint amb molta més intensitat, allò que no hi ha ningú pràcticament, no?, de Buenos Aires, de cap lloc, que no et pregunti què tal, i tothom va amb el mateix, puf, doncs nerviós.
Correcte, sí, 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 frisant, esperant, hi ha una mena ara d'avui, és una miqueta de calma tensa, esperant que arribi el dia, però ja, que, com aquí diuen, ja estan amb la manija, que duen aquí manijeando, nerviosos i esperant aquesta calma abans de la tormenta de demà, la tempesta.
Pels que no ho sàpiguen, què és amb la manija? Pel que se n'estiguin escoltant i no ho sàpiguen?
És allò d'estindre els nervis, d'estar molt nerviós,
val.
Perquè hi ha alguna cosa que està arribant, i ells diuen la manija,
val,
manijeando.
Val, manijeando, molt bé. Que amb un asado manijeando segurament es passa millor, però vaja, això és...
Correcte.
Tu, clar, tu ja en saps una estona d'això, eh?
Demà, sí. Asado, fernet, tot el que vulguis. Demà, clar, l'horari és una miqueta,
clar,
una miqueta agost,
clar,
perquè és a les 12 del migdia,
clar,
al final aquí. I llavors, clar, amb els amics i amb tots els altres partits, menys el primer, contra,
sí,
Aràbia, que va ser a les 7 del dematí,
sí,
els altres han sigut tots a les 4 de la tarda.
Mm.
Perfecte. Després,
clar,
de l'assado, sobre taula,
clar,
tal, o sigui, perfecte.
Clar.
Però demà és a les 12 del migdia.
Ja.
I llavors, és, bueno, què fem? Allarguem l'esmorzar, no dinarem...
Veig que és un problema comú, eh? Sí, en això és un problema comú. Sí, sí, sí.
És un problema comú,
I escolta'm, i què detectes tu des de la teva perspectiva? Hi ha optimisme, hi ha més, diguem, de por que no pas optimisme, que què detectes tu?
No, jo detecto molt, molt, molt optimisme.
Val.
Vull dir, jo crec que no ni es plantegen el tema de perdre. No està sobre la taula aquest tema.
Clar.
No. Però realment, per això et deia, la diferència amb el 2014, jo crec que estan convençuts.
Mm.
I més per tot com ha anat tot el Mundial, clarament de molt menys a més... jo crec que està tot donat. Està tot donat.
Hi haurà, en cas de victòria, un català, vaja, uns quants, però un català, amb el que hem pogut parlar avui, el tu diràs, l'Albert López, entre aquesta... Veurem si celebració argentina demà. Ja ens explicarà l'Albert si s'allarga l'esmorzar o s'avança el dinar. A veure què acaben fent l'Albert i els seus amics. Albert, ha estat un plaer tenir-te uns minuts al tu diràs. Moltes gràcies i a gaudir demà.
Gràcies, bona nit. Bona nit.
I de Buenos Aires a París, al cor de França, la capital francesa, vaja, on hi tenim la corresponsal de RAC1, la Laia Forés. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Últimes hores ja, abans no arribi aquesta final. Ara parlàvem amb l'Albert López des de Buenos Aires, que allà no es parla de res més que no sigui aquesta final del Mundial. A França, clar, són dues cultures diferents, són dues maneres d'entendre i de veure,
sí,
el futbol de manera diferent. Com s'està vivint des d'allà, Laia?
Jo sempre dic que a França no hi ha tanta passió, o el futbol no es viu amb tanta passió com es viu en alguns països llatinoamericans i a Espanya també. És a dir, aquí hi ha molta emoció per aquesta final, molta gent anirà a veure demà el partit als bars i s'ompliran, però no hi ha ni la presència pública al carrer ni els, diguéssim, els mitjans de comunicació, sí que donen molt d'espai, però no és la bogeria que hi ha si, per exemple, deu haver-hi ara mateix a l'Argentina, no?
I deixem que em pregunti també, perquè ahir parlàvem amb el company del País, l'Enric González, periodista, que ell ha viscut un munt d'anys a París també, i que parlava de que una victòria, ho deia d'una manera irònica, diguem-ne, però que una victòria podria comportar bastants problemes de, diguem-ne, d'ordre, però una derrota també podria comportar bastants problemes d'ordre, en el sentit que segurament hi ha un component molt important de població que està amb moltes ganes que guanyi França el Mundial, però hi ha molta població que viu a França que potser té moltes ganes també que perdi, no?
També aquí hi ha, diguéssim, és bastant la societat, la qüestió social és bastant complexa. Jo crec que sí que hi haurà molta gent al carrer si guanya més que si perd, no? Però que si perd, pot ser que també hi hagi gent que surti al carrer. En qualsevol cas, hi ha un dispositiu de seguretat molt, molt gran. Sembla que eren 10.000 el dimecres i demà seran 14.000, és a dir, ha augmentat un 30% aquest dispositiu. A diferència del dimecres, demà es tancarà el trànsit tots els camps Elisis perquè s'espera molt volum de gent i això, en principi, tant si guanya com si perd. Pot ser que a última hora, doncs, si perd França i veuen que no hi ha tanta gent, l'acabin obrint el trànsit, però a priori està previst que es tanqui. També va haver un problema dimecres i la policia farà especial vigilància demà amb grups d'extrema dreta, perquè el que va passar dimecres és que no només a París, sinó en altres grans ciutats franceses, la policia va detectar que grups vinculats a l'extrema dreta sortien al carrer a les celebracions, però no a celebrar, sinó a buscar brega.
Clar.
I a més anaven amb armes blanques, anaven amb, diguéssim, que no sortien allò a festejar res.
Exacte, sí.
Sí, per tant, hi ha bastanta preocupació d'aquest tema. Veurem què passa demà a la nit.
Doncs tant de bo que sigui com fora, que res es surti de mare i que es pugui o bé pair la derrota o bé celebrar com Déu mana. Ja sabem que el futbol a vegades aboca allò més visceral de les persones, però esperem que no sigui així. Amb la Laia Forés, amb la corresponsal de RAC1 a París, que durant tots aquests dies també ens està explicant com s'està vivint les hores prèvies a la final del Mundial. Demà, evidentment, en tornarem a parlar. Laia, descansar, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adéu, bona nit.
Per tant, així ho veuen els catalans des de Buenos Aires, des de París, però i a Barcelona? Què passarà a Barcelona demà? Doncs ja sabem on seran els dos epicentres, el francès i els cinemes a Aribau. Allà, en el carrer Aribau, aquí al barri de l'Eixample, es concentrarà bona part del gruix de l'afició francesa que vulgui reunir-se per viure aquesta final. I l'afició argentina? Doncs bé, comença ja a ser un clàssic. El Latin Palace i els voltants del Latin Palace, ja ho sabeu, a tocar del port de Barcelona, a la zona marítima, perquè allà des del principi de tot el Mundial és on s'ha reunit i ha anat creixent l'afició argentina que ha seguit aquest Mundial i demà compta que pot ser una autèntica festassa. I per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic qui organitza, un dels organitzadors d'aquests meravellosos saraus, com és el Gallo, el Gerardo. Hola, Gallo, què tal, com estàs? Buenas noches.
Hola, bien, aquí con nervios, esperando al día de mañana.
Ya me imagino que la cosa está ahora mismo ya, después de tantos días, después de lo que ha significado el Latin Palace para la ciudad de Barcelona y este centro de Argentina, vaya, imagino que todo el mundo está a las puertas, no sé si de la sensación de un día histórico, ¿no, casi?
Sí, porque sinceramente, no creíamos que había tantos argentinos, porque no solo el Latin Palace, claro. El Pachata lleno.
Claro.
La Bestial, que es otro bar que está al lado, también está lleno. Y ahora estamos a punto de cerrar ya Carpe Diem de entradas. Así que no te quiero mentir, pero debe haber más o menos, solo en esta parte donde vamos a estar reunidos nosotros, más de 6.000 argentinos, más la gente que va a estar por ahí dando vuelta. Wow. Así que no sabía que había tanta inmigración argentina.
¡Qué bueno! 6.000 argentinos, claro. Es que uno habla de fútbol, pero es que al final este Mundial ha servido para aunar, ¿no? Para reunir gente de un solo país, que es Argentina, ¿no también?
Sí, encima con lo mal que lo estamos pasando, claro. Allá, y juntarnos acá nos hace, no sé, es como estar 45 minutos, 90 minutos, o lo que si ganamos, Dios quiera,
sí. Es
estarlo, disfrutando como si estuviéramos allá.
Claro.
Es como transportarnos mentalmente, gritar y sacarnos la bronca y estar lejos y llorar y extrañar, pero este momento es estar allá, es como si estuviéramos allá. Es así como como si hubiera un túnel y estemos allá. Eso es lo que nos lleva a cada partido, los momentos de verlo, abrazarnos, gritar los goles. Es como si estuviéramos allá, viviendo en Argentina.
Qué bueno. Y acabo ya con la última. Hemos hablado de esos 6.000 argentinos, pero ¿has notado tú, siendo aquí también la tierra de Messi, es la Argentina, pero también Barcelona, ese apoyo también de la población catalana? ¿Eso también lo habéis notado?
Sí, es más, mucho. Yo digo 6.000 argentinos porque creo que son... No, hay mucha, mucho, 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 mucho mucho catalán, mucho catalán que nos está ayudando, que está con nosotros, que la gente de Pachá, no, mucho, pero mucho catalán que quiere que Messi salga campeón. Y gracias a Dios que estamos en Cataluña y que nos recibe y nos quiere y nos trata. Y gracias a Cataluña, sí, yo siempre agradezco a Cataluña, que lo que nos da Cataluña a nosotros los argentinos acá es una pequeña Argentina, y estoy súper agradecido porque con el respeto que nos hablan, con el respeto que nos tratan, con es que aparte esta ciudad es increíble. Estoy eternamente agradecido a Cataluña, porque no creo que en otra ciudad se dé y se pueda hacer lo que estamos haciendo.
Claro. Pues por muchos años más se pueda disfrutar. Gallo, ha sido un placer y sobre todo mucha suerte para mañana. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Així es veurà la final a Barcelona. Tot això és el que podeu saber ara mateix d'aquesta gran final de demà a les 4, evidentment en directe a RAC1. Recordeu, amb un sorteig que tenim a les xarxes. Amb el hashtag Mundial RAC1 heu de posar qui guanyarà aquest Mundial, els resultats, si és a la pròrroga, si és als penals, i entrarà un sorteig o una samarreta d'Argentina o una de França. Però avui, més enllà de la final de demà, també s'ha jugat un partit, concretament el penúltim partit del Mundial, la final de consolació que acaba guanyant Croàcia davant el Marroc. Joan Camí, bona nit.
Hola, Dani, bona nit. Doncs sí, ha estat un partit força més entretingut del que ens esperàvem, tenint en compte que és un partit que ningú vol jugar, evidentment, aquest tercer i quart lloc. Tot i això, Croàcia i Marroc han buscat la porteria contrària amb insistència, però amb menys tensió competitiva, un fet que ha provocat que les dues seleccions hagin trobat espais per generar ocasions i gols. S'ha avançat Guardiol, un dels millors centrals del Mundial, després d'una gran acció a pilota aturada. Ha empatat al cap de 2 minuts un altre central, Achraf Dari, aprofitant un mal refús a la defensa de Croàcia, i quan quedaven pocs minuts per arribar al descans, Mislav Orsic, el jugador del Dinamo de Zagreb, ha fet un dels millors gols del Mundial, recollint una pilota a l'interior de l'àrea i definint amb moltíssima classe el pas llarg de Bonu, el porter del Sevilla. La segona s'ha notat el cansament dels jugadors i el joc ja no ha estat tan fluid. Croàcia s'ha penjat la medalla de bronze, i la pregunta que ens fem tots, Dani, és: ha estat l'últim Mundial de Luka Modric?
Ganar 2 medallas es algo muy importante. Quería ganar la Copa. Eso era mi sueño. No se ha dado, pero también estoy muy contento con el 2 medallas. Como te ha dicho, hemos confirmado que Croacia tiene una selección grande, que tiene un futuro por delante muy, muy bueno. Y hay que seguir, y en futuro vamos a ver qué pasa. Por lo menos quiero seguir hasta Liga de Naciones y luego vamos a ver.
Tant de bo arribi Luka Modric al pròxim Mundial, tindria ja, recordem, 41 anys. I al Marroc, un Bonu que, tot i perdre, estava molt feliç per l'actuació de la seva selecció al Mundial.
Yeah, siempre. Yo siempre digo, el premio más grande es sentir felicidad cuando sales a competir. Y ya está. Otra cosa no depende de ti.
Aquest ha estat el 63è partit del Mundial. Ja només en queda un, però croats i marroquins poden marxar molt orgullosos a casa.
Sí, senyor. Demà, el 64è, la gran final. Una pausa breu, repartim uns torrons i ens encarreguem d'explicar-vos la resta d'actualitat més enllà del Mundial de Qatar.
RAC 1. RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'APP de RAC1. Tots som
més
1.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Ai, que falta poquet. S'apropen les festes, és moment de Torrons Vicenç, autèntic torró de Gramunt, perquè no us faltin a taula. Sortegem un lot amb un torrotó, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Torrons Vicenç, el torró, torró. I avui sortegem un nou lot de Torrons Vicenç. Hola, bona nit, amb qui parlo?
Hola, bona nit, sóc l'Anna.
Hola, Anna, des d'on truques?
De Sants.
De Sants, molt bé, perfecte. A veure, juga amb nosaltres. Qui s'ha de menjar els torrons?
Bueno, és que feia molt de temps que ho tenia pensat. Volia que es mengés els torrons del Luis Enrique i que no se'ls mengés el Bilda. No m'està sortint res com sembla que vulgui, però bueno.
Bueno, sí, és veritat que malauradament serà el revés del que tu vols, però crec que molts estan d'acord amb tu, Anna. Per tant, no pateixis. I el lot de torrons que va cap al barri de Sants. Que passis molt bon Nadal, Anna. Gràcies per escoltar-nos.
Igualment, moltes gràcies. Adéu.
I la una de la matinada encara us hem d'explicar moltes més coses al Tu Diràs, com per exemple amb futbol femení. Avui ha estat un dia intens, perquè a la Lliga F hem viscut un empat a marc del Levante Les Planes, que ha vist com el Villarreal, hola Ricard Rovirosa, què tal, bona nit, amb una jugadora menys, ha estat capaç d'empatar el partit a l'últim minut.
Sí, la primera part ha començat molt igualada, el Villarreal dominava la pilota, però les ocasions més perilloses les generava el conjunt de Sant Joan d'Espí. Al minut 40, però, el partit ha canviat dràsticament quan l'àrbitre ha xiulat un penal molt polèmic per possible fora de joc a favor del Villarreal. De fet, el tècnic del Levante Les Planes, Ferran Cabello, ha estat expulsat per protestar per la decisió i en acabar el partit el nostre company Marc Andrés ha pres declaració al mateix Ferran Cabello, on ha mostrat la seva indignació per aquesta situació.
Les àrbitres, que són les primeres que han de permetre que la competició sigui professional, són les primeres que no compleixen, crec que els requisits mínims per poder arbitrar un partit de primera divisió. Faig una crida a tota la Lliga, a tota la federació, perquè posin una solució a un fet que ja està perjudicant absolutament el bon joc de tots els equips i el correcte arbitratge, que crec que és molt deficient, no només en aquest partit, sinó en tota la temporada.
Un cop l'àrbitre expulsat a Cabello, la jugadora del Villarreal, Guijarro, ha convertit el penal polèmic abans de la mitja part, però l'equip groguet s'ha quedat amb una jugadora menys i a la segona part les de Ferran Cabello han donat la seva millor versió fins a remuntar el partit gràcies als gols d'Irina i un autèntic golaç de falta directa d'Ester. Amb el 2-1 el partit semblava dominat pel Levante Les Planes fins que al minut 89 el Villarreal ha aconseguit l'empat. Amb aquest empat el Levante Les Planes aconsegueix dues jornades consecutives sense conèixer la derrota i continua en la 13a posició a 3 punts del descens.
Un partit que ens ha deixat una imatge insòlita, no, Ricard?
Sí, la defensa del Baix Llobregat, Núria Garrote, s'ha passat una bona estona a terra al camp de Sant Joan d'Espí per una rampa, fins que el fisioterapeuta de l'equip, com que no tenia una llitera per retirar la jugadora, l'ha carregat al coll i l'ha tret al camp.
Perquè després, diguem, que a poc a poc es van igualant les coses, encara fa falta molta feina. I encara en futbol, en aquest cas en futbol masculí. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Hola, Daniel Aguilar i Avilés.
Aquest migdia hem estat testimonis d'un amistós molt interessant. L'han jugat el City i el Girona. Com ha anat això, Miquel?
Victòria. Citizen per 2-0. El resultat és el de menys, a banda que és injust, perquè el Girona ha tingut ocasions, però en tot cas, un partit jugat a la ciutat esportiva del City amb 3/4 d'entrada aproximadament per presenciar el partit, amb una temperatura lleugerament per sota dels 0 graus i amb un Girona que ha presentat una alineació molt titular pel que estem acostumats a veure durant la temporada, contra un City que ha jugat de sortida amb jugadors com Haaland, De Bruyne, Gundogan o Mahrez, per exemple. Els de Guardiola no tenen tota la plantilla encara després del Mundial, però sí que han pogut formar amb aquests jugadors a l'11 inicial i de fet dos d'ells, Haaland i De Bruyne, han obert el marcador. El Girona ha tingut ocasions, no les ha transformades, el pal Tati i el Tuani, un gol anul·lat a Manu Vallejo a la recta final, però en general bones sensacions del Girona. Michel explicava que quan jugues contra un equip com el City, encara que no sigui amb els millors efectius, sempre saps que et portaran al límit i per tant sabràs què és el que has de prendre per ser encara millor.
La exigencia de un equipo top que juega muy bien, pero que tiene a un entrenador que maneja todas las fases del juego y que aprietan y que son intensos y que no permite ningún tipo de relajación, pues evidentemente nos ha costado porque al principio presionaban muy bien, no pierden el balón y hemos tenido que correr mucho.
¿Y al que más le ha agradado del seu equip, qué sería?
Yo creo que hemos sido un equipo con personalidad, que es lo que queríamos, saber dónde podemos seguir mejorando, que ponernos al límite nos hace llegar a ver las debilidades que podemos tener y dónde podemos mejorar, y eso pues, estoy muy satisfecho con el partido.
També podem escoltar Ramon Terrats, que avui ha jugat com a central, una posició a la qual té mancances el Girona per les lesions bàsicament, i que ha hagut d'enfrontar-se ni més ni menys que Erling Haaland.
Una situació diferent, un bitxarraco, un tio molt gran, molt, molt potent, molt ràpid, un atleta, Sí que ja a vegades he entrenat de central, però bueno, no ho havia fet mai de en un partit. I bueno, content, crec que m'he notat bé, amb confiança, de menys a més.
I el Girona, que ha agradat Mitchell, Terrats i Pep Guardiola.
Per nosaltres ens ha anat molt bé, perquè teníem tres jugadors que havien fumat, quatre jugadors amb molt temps sense jugar. Hem jugat els primers minuts, i perquè no tenien la competició d'aquí res, i res, contents del partit, ningú s'ha fet mal, hem vist el bé que jugueu, i molt content d'això.
Són declaracions als mitjans del Girona, per això diu, hem vist el bé que jugueu. Pròxim partit, dijous a les 7 al camp del Cacereño, això és Copa, segona ronda, abans d'acabar l'any, el 29, a Montilivi, el Girona rebrà el Rayo en l'últim partit de Lliga.
I allà hi tenim el Miquel Agut. Gràcies, Miquel, fins ara.
Adeu.
Una pausa i rematem el Tu diràs.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Vols un 15% de descompte en els teus nous pneumàtics i reforestar una zona incendiada? Group Driver ho fa possible. Reserva online els teus nous pneumàtics a drivercenter.es amb el codi Bòsquia i plantarem un arbre per tu. Group Driver, 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra. Només fins al 31 de desembre, el teu taller driver més proper.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Valls, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Valls, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients de vehicles industrials. Si vols una Volkswagen Crafter Furgo d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols una Volkswagen Caddy Combi d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols furgonetes d'ocasió, sens dubtes a Sarsa. Aquí i ara. Ens trobaràs a Terrassa, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen.
RAC 1. Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El petit príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 9:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Minuts de Tu diràs, hem de parlar de pàdel i del Masters final que s'està disputant al Palau Sant Jordi, definida ja les finals en un dissabte històric que hem viscut a RAC més 1 amb el Jaume Mullol, l'Àlex Massana i companyia. Hola Àlex, què tal? Bona nit.
Hola Dani, què tal? Bona nit. Sí, ja tenim les finals de l'últim torneig de l'any definides. La femenina és la que tothom volia, la que enfrontarà les dues millors parelles de l'any i que a més, per acabar-ho d'adobar, decidirà qui acaba el 2022 com a parella número 1 del món. defensa en posició l'extremenya Paula José María i la reusenca Ari Sánchez, i ho faran contra el binomi que formen la madrilenya Alejandra Salazar i la menorquina Gemma Triay. Tot plegat en un Sant Jordi que avui ha passat als anals de la història d'aquest esport, perquè ha reunit 12.141 espectadors en un rècord mundial d'assistents en un partit de pàdel. Realment, Dani, feia molta patxoca. Ho relatava Ari Sánchez, ho explicava la reusenca, després del triomf suat en 3 sets i 3 hores de partit contra Pati Llagunó i Virginia Riera.
És increïble, és... jo crec que som afortunades d'estar aquí davant de tanta gent, de veure com creix el pàdel, com la gent ens apoya, i també la gent avui ens ha aixecat, ha sigut un jugador més pel nostre equip, i la veritat és que estic superfeliç d'estar a Barcelona i d'estar davant de tanta gent.
Demà la final contra un binomi, Ale Salazar i Gemma Triay, que s'han carregat en 2 sets, 6-4 i 7-5, Martita Ortega i Bea González, un binomi que està fent un any espectacular i que encadena 4 títols consecutius. Per Salazar, la madrilenya, la final de demà és un colofó espectacular a la temporada.
Nosotras también, ¿no? Queríamos llegar a esa final y jugárnoslo en la pista. Y bueno, espero que la gente lo disfrute y... Como ya he dicho, pase lo que pase, va a ser una temporada soñada para mí, increíble, así que, bueno, me iré de vacaciones muy satisfecha.
La final de demà amb tot en joc a partir de les 10 a RAC+1, i espero, Dani, després final masculina. Els favorits, els millors del món, Ale Galán i Juan Lebrón, han superat sense problemes Momo González i Àlex Ruiz, contra una parella que entre ahir i avui han meravellat el Sant Jordi. Se l'han ficat a la butxaca els argentins Martín Dineno i Fede Chingoto. Són una parella excepcional. S'han ajuntat només pel Masters. Chingoto ha passat a jugar a l'esquerra per primera vegada en tota la seva trajectòria, i avui s'han carregat en 3 sets Paquito Navarro i Juan Tello, precisament les seves exparelles. Per tant, demà veurem si són capaços d'acabar-ho de fer gros i donar la sorpresa guanyant els número 1.
Gràcies, Àlex. Un apunt d'handbol. Demà tenim final de la Supercopa Ibèrica. La jugaran el Barça i el Porto. Han guanyat respectivament avui a Sporting de Portugal, els blaugrana 37-34. El Porto ha pallissat el Granollers 46-30. Ha guanyat el Granollers 46-30. I en pàgina de bàsquet, Olmar Mundet, què tal? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Cara i creu pel que fa als equips catalans aquest dissabte a la CB. Ha guanyat la penya molt bé a la pista d'Obradoiro, 74-91. Però, en canvi, nova derrota del Baxi Manresa a casa amb el Bilbao, 76-86. Continuen descens, Marc.
Sí, a primera hora la penya ha sumat la seva 5a victòria consecutiva, tercera seguida fora de casa a la pista de l'Obradoiro. Victòria molt plàcida, com deia, 74-91, que consolida els vertinegres al pom de dalt de la classificació, amb un començament de partit espectacular, parcial de 7-27. A més, important, s'ha pogut donar descans a jugadors. Tomic 22 minuts, Ellenson 23, han jugat Maron, Kai, Crac, perquè te'n facis la idea. Carles Duran estava especialment satisfet pel bloc que està sent el seu equip.
I tot ha portat a, no, segurament el primer quart ha trencat el partit, però l'equip amb una solidesa durant molt de temps, i això és la millor notícia.
El Joventut dorm 6è amb 8 victòries. La mala notícia de la lesió de Pau Ribas, té una sobrecàrrega, veurem si viatja o no aquesta setmana a Lituània. Manresa, en canvi, ha perdut de 10 contra Bilbao al Congost, que dona una sensació estranya perquè l'equip s'ha anat 15 avall, ha sigut capaç d'aixecar-se, posar-se a 4, però li ha faltat olorar sang al final. No és una mala derrota, s'ha competit, però és evident que està encara lluny del nivell mig de la Lliga davant d'un Bilbao que està molt i molt més fet. Pedro Martínez ha trobat a faltar un punt de consistència.
Som un equip que té limitacions i necessitem que les nostres prestacions bones durin més minuts.
Ha debutat Martin Geben, pivot lituà, que farà feina però que s'ha de posar en forma. Els del Bages queden en descens, 2 victòries, 10 derrotes a les portes de 3 partits contra rivals directes per la salvació que marcaran el futur. Girona a la pista de l'Obradoiro i Saragossa.
Sí, de fet, el Girona està molt pendent d'aquests partits. Les derrotes del Manresa i també del Betis avui contra Breogán han fet que demà els d'Aito puguin sortir de les posicions de descens. Si guanyen un rival directe, com és el Saragossa, demà a 2:15 d'una font. Jaume, Marc.
Sí, per la part baixa de la classificació, amb 3 victòries hi ha Saragossa i Fuenlabrada, amb 2 Manresa, Girona i Betis. L'equip d'Aito encadena 5 derrotes seguides, no guanya des de fa un mes i mig. Compte que Saragossa és un equip que ha canviat com un mitjó. Després de perdre 6 partits quan van començar, ha seguit 3 victòries, 2 derrotes, amb victòria contra el Madrid inclosa. un detall que no ha passat desapercebut per Aita.
Però al marge de ganar o de perder, ahora pues tienen una... les ve jugar y dices, bueno, jueguen con responsabilidad. Mientras que al principio de la liga pues parecía que a nadie le importaba nada.
Aito té encara la baixa de Pat Garino. Això al matí, a la tarda, el Barça rep l'únic que fa al Palau Blaugrana. Compta amb els malaguenys, que arriben com un tro. 6 victòries seguides. Venen de fer-li una destrossa al Fuenlabrada fent 117 punts, repartint 33 assistències, 157 de valoració la setmana passada. És un molt bon partit entre el tercer i el cinquè classificat. Tots dos empatats amb 8 victòries. I és partit per seguir a rebuf dels dos equips que estan amb 9 victòries. Tenerife i Madrid. Diu James Nagy que el Barça ha de traslladar la línia dels dos partits d'Eurolliga a aquesta setmana a la CB.
Tomorrow we also have to do the same, stop the best player offensively, because they have a lot of experienced players, players from the Eurocup and all this stuff.
El Barça encara sense Brinis, i veurem si Xara es dona o no descans a alguna de les Patums. No ho sabrem fins a l'última
hora. I ens queda mar tota la Lliga Femenina. Bon paper del Barça Sant Feliu avui, la pista del Perfumeries, tot i perdre 67-54 en la seva estrena a Würzburg.
Sí, era el seu primer partit, no hi havia jugat mai. Han perdut de 13 i han perdut els 4 quarts, però fixa't, Dani, sí que el primer el perd de 6, però el segon l'ha perdut de 2, el tercer l'ha perdut de 3, l'últim també l'ha perdut de 2, i és un tema del que el tècnic Isaac Fernández n'estava especialment content, més amb el pa que s'hi dona a la pista del Perfumeries.
Que, a més, a camp seu, pavelló ple, molt bon ambient, crec que no ens hem arrugat, que hem estat amb una versió molt bona nostra.
El València, a més, avui ja ha guanyat a la pista del CUE el Tenerife, per tant queda líder en solitari amb 9 victòries. El Perfumeries atrapa el Barça Sant Feliuenc en segona posició amb 8, a l'espera de si les atrapa o no l'Uni Girona demà a la pista del IDK de Guipúscoa, un molt bon equip que està jugant a Europa, però que, com li ha passat al Cadí la Seu, s'ha emmerdat literalment a la Lliga. Se'n va anar molt complicada per les noies de Bernat Canut amb el viatge a Turquia, ara el viatge a Donosti, en una prèvia on hem tingut valoracions del tècnic sobre l'afer Britney Sykes, aquesta jugadora que porta dies entrenant amb l'Uni però que no té el transfer del seu exequip al Sobron. El tècnic ha admès que és una situació complicada, però que la noia hi està posant tot de la seva part per tirar-ho endavant.
Evidentment està trista per aquesta situació, sobretot perquè no saps quin serà el resultat, no? No sabem com acabarà
el partit de l'Uni a 3:15. A les 12 el Cadí la Seu rep el Gran Canària, equip de la part mitja-baixa de la classificació, en el que és una bona oportunitat per seguir escalant posicions. Veurem si debuta o no Stephanie Watts, l'última incorporació del Cadí la Seu. Jordi Acero ha dit avui que ella és un perfil exterior que els pot fer donar un salt de qualitat. Encara no l'havíem sentit parlant d'això.
Que tal com està el mercat és un bon perfil per donar-nos doncs, això, no? Poder generar més situacions a nivell ofensiu, aire fresc.
És una número 10 del draft, Dani? És a dir, en teoria se li suposa qualitat i nivell per marcar diferències al que diu la Seu.
No està malament. Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, és el moment d'entrar a Sportium.es, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país. Podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Com, per exemple, a la final de demà, Argentina que guanyi a 1 euro es paga 2,70 per euro apostat, l'empat a 3 euros per euro apostat i la victòria de França 2,85 per euro apostat. Juga amb responsabilitat, només per majors de 18 anys. I ja està tot a punt perquè la pilota rodi sobre la gespa en aquesta final de demà, en aquest Argentina-França apassionant. Entrem a Winamax.es per analitzar les quotes que tenim. Qui guanyarà? Qui sucarà? La victòria argentina es paga 2,75 per euro apostat, l'empat a 3,15 i la victòria de França 2,80. Què et sembla, Winamax? Et porta el millor futbol del món. Aquest Mundial aposta per Winamax. Les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per majors de 18 anys.
Winamax. Les millors quotes.
I fins aquí el Tu diràs d'avui, 3 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Demà, la gran final. Insistim, ens hi posem a la 3 amb els dels superesports i també els del Versió. Per tant, no deixeu d'escoltar la ràdio, no deixeu de gaudir dels esports. Demà més.
Tu diràs.
Vols
Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
Winamax, les millors quotes.
Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
Aquest diumenge la gran final del Mundial es juga a RAC1. A les 4, Argentina-França.
Péndulo, pendulito, como pinta el domingo, la final esa.
El duel Messi-Mbappé coronarà el campió del món.
Incidentes! Gane quien gane, incidentes!
Viu la final a RAC1 des de les 3 amb l'equip dels Superesports, Toni Clapés i l'equip del Versió RAC1, la narració de Joan Maria Pou i els comentaris de Dani Solsona i Juan Irigoyen.
Sí, chamou, habrá muchos cabrones hablando por la radio, sí.
Aquest diumenge, Argentina-França. El Mundial es decideix a RAC1.
Bueno, y el Pedro también dice que dejéis en paz a la gente, que es domingo, tíos, hombre, cabrón.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, s'han dut el premi a la millor pel·lícula als Premis Forqué, que s'han fet aquesta nit a Madrid. L'altra gran triomfadora de la gala ha estat Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz de Azúa. Justament per aquesta pel·lícula, el premi a millor interpretació femenina ha estat per la catalana Laia Costa. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, As Bestas i Cinco Lobitos s'han emportat dos premis cada un, però la categoria estrella, la millor pel·lícula, ha estat pel thriller de Rodrigo Sorogoyen. El director d'As Bestas ha recordat la feina ben feta per altres muntatges com El Carràs, de Carla Simón, que tenia dues nominacions als Forqué, però marxa amb les mans buides.
I El Carràs, i Carla. Carla ha hecho dos películas, ha hecho dos obras maestras, o sea que tenemos cine bueno en español para mucho rato.
As Bestas també s'han portat el premi a la millor interpretació masculina, en aquest cas pel francès Denis Menochet, i en la categoria femenina l'actriu Laia Costa ha estat la premiada. Costa celebrava la importància del premi en un any tan prolífic com aquest.
Es un honor estar esta noche aquí con tanto talento en un año tan maravilloso de cine y de ficción.
Y celebremos este año de ficción increíble. Porque hoy es siempre todavía y este año es hermoso, compañeros, a celebrarlo.
Pel que fa a les sèries, el premi ha estat per Apagón. Durant la gala s'ha fet un emotiu homenatge a Verónica Forqué, morta ara fa un any.
Els Mossos han detingut un jove de 21 anys que estaria relacionat amb la trobada d'un cadàver el passat dilluns a Piera, a l'Anoia. Uns veïns van trobar el cos en una zona boscosa. El cadàver estava mig cremat i esquarterat en dos trossos. Una part estava al costat de la riera i l'altra dins d'un cotxe cremat. La investigació continua oberta i el detingut, que és veí del municipi, passarà els propers dies a mans del jutge. Ja són a Barcelona el centenar de catalans que estaven atrapats a l'aeroport de Munic des d'ahir al migdia. El mal temps va obligar Lufthansa a cancel·lar el vol de retorn i van haver de passar la nit a la terminal. El vol finalment ha sortit a les 9 de la nit. Fa una setmana, una trentena de catalans ja van quedar atrapats al mateix aeroport perquè la mateixa companyia també els va anul·lar el vol. I al Perú, Dina Boluarte descarta dimitir tot i les protestes al carrer. La presidenta del país també exigeix al Congrés que avanci les eleccions del juny del 2026 al desembre de l'any que ve.
Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interés del país. No se escudan detrás de una abstención. O es blanco o es negro. A medias tintas no se resuelven los problemas del país.
Les manifestacions ja han deixat 23 morts. Els partidaris de l'expresident Pedro Castillo mantenen bloquejada la frontera amb Bolívia i hi ha 5.000 turistes atrapats al Machu Picchu. I ara els esports. Amb Ricard Rovirosa.
A l'ACB de bàsquet, el nou Congost, derrota del Baxi Manresa contra el Bilbao per 76-86. És la desena derrota en 12 jornades del conjunt de Pedro Martínez i segueix en l'última posició de la Lliga ACB. Victòria contundent, en canvi, del Joventut contra l'Obradoiro per 74-91. És la cinquena victòria consecutiva dels homes de Carles Duran. En handbol, a la Supercopa Ibèrica, el Barça s'ha classificat per la final de demà. El conjunt de Carlos Ortega s'ha imposat a l'Sporting de Portugal per 37-34 en un partit estel·lar de Gonzalo Pérez de Vargas. En l'altra semifinal, derrota contundent del Granollers contra el Porto per 30-46. Demà a la final, el Barça s'enfrontarà al Porto a les 6 de la tarda. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça Sant Feliueng ha perdut a la pista del Perfumeries Avenida per 67-54. Les de Salamanca han dominat el partit de principi a fi i a l'últim període han arribat a guanyar de 19 punts. Demà serà el torn de l'Uni Girona a la pista del Guipúzcoa i el Cadí la Seu s'enfrontarà a casa contra el Gran Canària. A la primera ref, victòria del Barça Atlètic contra la Real Unión per 2-1. El Barça de Rafa Márquez ha dominat el partit i amb aquest resultat se situa 8è en la classificació a 7 punts del descens. I al Mundial de Qatar, la Croàcia de Modric ha guanyat la final de consolació contra el Marroc per 2-1. Demà, la final del Mundial de Qatar, Argentina-França, en directe a RAC1.
I el temps, aquesta matinada serà més freda i de bon matí ens llevarem amb glaçades al Pirineu, però també en alguns punts de l'interior. De nou continuarem amb molts bancs de boira i núvols baixos, tot i que es trencaran més fàcilment i farà més sol, amb un migdia que serà més suau. Res més per avui i tornem demà amb més informació.
Via Lliure.
Podcast.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Clara Molins. Què tal, bon dia?
De cada dissabte,
De cada dissabte, aquí, la Clara Molins.
Bon
no hi ha
dia,
manera
bon
de que no us aneu ni amb aigua oxigenada. Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
Molt bé, fill.
Bon dia, bon dia. Portes, ja, no? Sí. I també ens acompanya el Xavi Puig, com estàs, Puig?
Hola, bon dia, molt
bon
bé.
Bon dia, bon dia. Avui que... Hosti, és fort, eh?
Què?
És que és fortíssim. Vàries coses que us he d'explicar. Vàries coses que us he d'explicar. És que és així?
És així.
Compte és que enrere. Queda una setmana per Nadal?
Ei!
Oh, és que queda una setmana per Nadal? Però correu, home! Que esteu arribant tant, ja!
Dijous el gordo! Dijous el gordo!
El Palau al món!
Oh, això!
El Palau! Demà!
Com què feu? Què feu al Palau?
No se sap. No se sap encara.
Sorpresa.
No se sap. I si arriba Nadal vol dir que ja tenim aquí, evidentment des de fa dies...
Ja era hora! Ja era hora!
La coronada!
Ja estan a punt de marxar.
No marxen mai. Turrons, Vicenç, el torró, hi ha un excitament general amb el públic. Ara ja sí que tu que Beltran, actual, ets bastant crític amb que el Nadal comenci gairebé el novembre. Ara ja toca, no? Teòricament sí, no?
Jo tinc la teoria de que toca quan sents 25 milions de visites.
Són 22.
Jo sóc boomer.
Ja.
Tant, jo em criava amb això. Aquí es notava ja, hi havia ja l'eufòria.
Doncs no sé si teniu ja els torrons, però els heu d'anar a buscar immediatament. Ja sabeu que aquest any l'Albert Adrià i el José Andrés han tornat a col·laborar amb Torrons Vicenç per fer aquest torró tou de festuc, que és aquest gir conceptual respecte al d'ametlla, però amb aquest color verd intens i amb el gust estupendo del festuc. I a més hi afegeixen noves creacions com el torró cruixent de neules, el ristretto, el mango, el fruita de la passió i coco, el dolç de llet, el marró glacé, el de mandarina i paraliné de avellana, el torró de donuts! I a més, sense forat, que a vegades no... Exacte. Que no els expliquem, però tota la resta hi continuen sent-hi, eh? Vull dir que sembla que només hi hagin aquests, i aquests són els nous.
Quanta varietat.
La resta encara hi són.
És pitjor que Netflix, vull dir, millor. Que vas allà i no saps quin triar.
Que hi ha tanta varietat.
No saps què has de veure.
Un moment que entres a la botiga Torrons Vicenç i t'atabales. Ja sabeu que Torrons Vicenç és el torró...
Torró!
Ai, senyor. Bé, us havia d'explicar diverses coses. La primera és que ja falta una setmana per Nadal. Bueno, per Nadal, per la nit del 24. Però, de cara, més enllà del tema de torroníssim, que sapigueu que avui és un dia especial perquè ens n'anem de bolo. A partir de les 9 del matí serem fent ja tertúlia, execrables, pantalles, convidats diversos. Serem a la Universitat de Barcelona. És aquest edifici, el que abans es coneixia com la Central, una mica. L'edifici històric allà a plaça Universitat, que és un edifici preciós, i que si ens esteu escoltant a aquesta hora del matí i no hi heu anat mai, teniu l'ocasió de venir-hi, perquè farem programa des de l'Aula Magna. Aquest any fan 150 anys l'edifici, no la universitat, que té més de 5 segles, però l'edifici fa 150 anys, i farem una mica de repassada des d'allà, també sentirem música, tot tipus de curiositats que hi ha a la zona. En fi, sabeu que allà també es va rodar el Merlí, per exemple, i conversarem, el Merlí Sapere Aude, no?, la segona meitat, la segona part, i que conversarem amb un dels actors de la sèrie. Parlem de tot tipus de curiositats i, evidentment, les seccions habituals. Si voleu veure els pantalleros, els execrables, els pantalleros que venen amb el tema d'Avatar,